Comencem parlant d'una notícia d'última hora, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat un home mort i un ferit per arma blanca en un domicili a Badalona. Els fets han passat aquest diumenge a la nit. La policia catalana ha trobat un home de 36 anys mort després d'una baralla, com dèiem, a Badalona. La policia va rebre l'avís cap a 11:45 de la nit d'una agressió entre dues persones i, en arribar al lloc dels fets, s'hi van trobar les dues persones amb ferides d'arma blanca. El ferit ha estat traslladat a un centre hospitalari i la divisió d'investigació dels Mossos de la Regió Metropolitana Nord ja s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir els fets. Es tractaria del quart crim durant aquest cap de setmana, quatre víctimes durant aquest cap de setmana. Com dèiem, a partir de les 11 en parlarem amb el periodista de successos del diari Ara, en Cesc Maideu, que ha tingut accés a les dades de tots els crims que es van cometre durant l'any passat a Catalunya i que els ha pogut analitzar. Però nosaltres a aquesta hora volem parlar de la crisi de l'habitatge que viu Barcelona. L'habitatge ja és una de les principals preocupacions de tots els catalans i sobretot dels barcelonins i de les barcelonines. Un problema que no para d'agreujar-se, que cada dia expliquem notícies en què diem que el preu de l'habitatge segueix incrementant-se. Per exemple, Barcelona, ho dèiem la setmana passada, és la ciutat més cara de tot l'estat espanyol per compartir habitacions. De mitjana, el preu costa més de 600 euros. No un pis, Com sempre diem, no un pis. 600 euros per compartir una habitació. Aquest divendres hi havia la primera ordre d'expulsió d'en Josep Torrent, un dels quatre veïns que encara viuen a la finca, a la Casa Ursola de l'Eixample de Barcelona. La mobilització ciutadana va impedir el seu desnonament i ara la nova data és per aquest dimarts a les 5 de la matinada. Però, com dèiem, també és notícia que aquesta setmana, la setmana passada, es va presentar la proposta per modificar la normativa urbanística que obliga els promotors a destinar el 30% de les noves construccions que fan a la ciutat a habitatge públic, una mesura que podria tenir un impacte significatiu en el futur de la ciutat. Per exemple, fa uns mesos, al desembre, l'Institut de Recerca Urbana, IDRA, explicava que si aquest mecanisme es modificava, Barcelona podia perdre més de 18.000 habitatges protegits. Per parlar-ne de tot plegat, ja ens acompanya en directe per telèfon el comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Joan Ramon Riera. Bon dia, senyor Riera, i moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, un plaer.
Comencem parlant perquè és un dels grans focus mediàtics d'aquests dies i perquè és una de les principals preocupacions de la ciutadania, el cas de la Casa Ursola. No sé si l'Ajuntament, durant el cap de setmana, durant aquests dies, ha intentat negociar amb la propietat, intentat fer alguna cosa per evitar l'expulsió dels veïns d'aquesta finca de l'Eixample.
Doncs, aquests veïns, ara mateix sobre la taula només hi ha un desnonament, que és el del senyor Josep, com molt bé has informat fa un moment. No, només comentar que la mediació l'està duent el síndic de Greuges i que nosaltres ja ens vam posar a disposició del síndic de Greuges i hem fet els contactes amb el síndic que ell ens ha demanat i res més.
Aquest cap de setmana, a les xarxes, vaig veure una piulada del portaveu de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, on deia que el 2021 l'Ajuntament va tenir l'oportunitat de comprar el dret de compra preferent de l'edifici,
sí,
i que no ho va exercir i acusava tant a vostès, al PSC, com el govern de Jaume Comín i com també al govern dels comuns de no haver executat aquesta opció de compra. I que això era ara una mica protestar o mostrar-se contrari al que està passant aquests dies era una mica hipòcrita. No sé si Fins a quin punt l'Ajuntament ha tingut a les seves mans aquesta opció de compra i què és el que
no,
va passar?
No, a veure, això és cert. O sigui, com vostès saben, doncs, l'Ajuntament de Barcelona, quan es produeix una transmissió de finques senceres a la ciutat de Barcelona, tenim el dret a tanteig i retracte. En el cas de Casa Ursol, el 2021, el juny del 21, es va produir una transmissió de la propietat i, efectivament, el govern anterior no va exercir el dret a tanteig i retracte sobre aquesta finca.
I per què? No, què és el que va passar? Per què no es va fer?
A veure, jo sí que voldria subratllar que en el mandat anterior l'àrea d'habitatge depenia del grup de Barcelona en Comú, però en qualsevol cas els informes tècnics, què és el que deien? Doncs que en aquell, no es complia, la Casa Ursola no complia els requisits de la instrucció municipal que marca els criteris per exercir el dret a tanteig i retracte, que era la identificació de la vulnerabilitat dels veïns, que era la qüestió del preu, o sigui, que dins del preu estigués per sota preu de mercat i que no, el que no podíem fer era comprar més car que mercat, entre algun altre també element de tipus tècnic.
Si vostè hagués sigut el comissionat d'habitatge en aquell moment, vostè hauria apostat per comprar encara que hi haguessin aquestes condicions que ara explicava?
Home, la política de tanteig i retracte, o sigui, d'adquisició de finques per part de l'Ajuntament de Barcelona, és una política molt pensada per poder incrementar el parc públic d'habitatge en aquells barris centrals on hi tenim poca presència. És a dir, t'estic parlant sobretot de l'Eixample, Gràcia i Ciutat Vella, no? Que són els llocs que són més densos i que el parc públic hi té menys presència. Llavors, aquí sí que situem el focus de la política de compres i no et puc dir el que hagués fet. Ara, que aquestes qüestions ens ho mirem amb carinyo, segur.
Clar, perquè anava a dir, no compleix perfectament aquests... Vull dir, encara que no es tractin persones vulnerables, compleix això, no? Estar en un lloc cèntric on falta habitatge públic, on s'han de fer aquestes polítiques per mantenir el veïnat. Digui.
No, dic que efectivament tens raó. Vull dir, de fet, el gruix de la política d'adquisicions de l'Ajuntament de Barcelona ja s'ha fet a l'Eixample. Vull dir, en els anys del mandat passat es van comprar, crec que, més de 4 finques a l'entorn del districte de l'Eixample. Vull dir que... I se'n segueixen comprant. Vull dir, recentment vam comprar una finca al carrer Diputació i no sé si ho heu seguit amb el tema de la qüestió de les finques que va posar a la venda l'Hospital Clínic, també n'hem comprat una. Aquesta darrera era el districte de Sant Andreu.
Sí, cert que aquest tema també va aixecar força a polseguera, perquè hi havia diverses finques i no l'Ajuntament no va entrar a comprar-les totes. També és un cas com aquest que explicàvem de Casa Ursola, que en algunes d'aquestes finques no es considera que es compleixin els requisits que es posen sobre la taula per que l'Ajuntament els compri i se'ls faci seus.
M'estàs preguntant pel cas de les finques del Clínic, vols dir?
Sí.
No, això ja està en diàleg amb la Generalitat de Catalunya. Eh? La resta de finques, en principi, la Generalitat de Catalunya les adquirirà.
O sigui, no ho farà l'Ajuntament, sinó la Generalitat.
Efectivament. Efectivament. També tenen la Generalitat de Catalunya, cal recordar que la Generalitat de Catalunya té la competència exclusiva en matèria d'habitatge i que també té el dret a tanteig i retracte com el tenim nosaltres.
En aquest sentit, i amb el nou govern de Salvador Illa, no sé si han millorat la relació, si ha millorat el diàleg a l'hora de parlar de les qüestions d'habitatge, si s'han fet passes endavant de coses que estaven encallades. Recordo que, per exemple, en el seu moment, Jaume Collboni, l'alcalde, i el president Pere Aragonès van anunciar grans promocions d'habitatge, però que van quedar encallades, que fins i tot això va provocar la dimissió dels responsables de l'Agència Catalana d'Habitatge perquè la qüestió no s'acabava de desencallar. No sé si la cosa ha canviat, si ha millorat.
Jo situaria... Hi ha un canvi en les relacions Ajuntament-Generalitat en el moment en què l'alcalde Collboni entra a l'alcaldia de Barcelona. Aquí hi ha un primer canvi on entrem en una relació de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i impulsem el conveni per la promoció de 600 habitatges per part de la Generalitat a la ciutat de Barcelona. Aquí és, jo m'atreviria a dir, aquí és el canvi d'inflexió. Després va haver-hi una aturada, això és veritat, quan el grup dels comuns va bloquejar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, va provocar les eleccions anticipades i tal, aquí es va perdre mig any de feina, deixa'm-ho dir, i crec que és important que la ciutadania ho sàpiga, que les eleccions anticipades, doncs, el que volen els governs és governar, no fer eleccions anticipades, i això és molt, molt rellevant. Llavors, aquí sí que es van perdre uns mesos, però ara, amb el nou govern en marxa, ja estan encarregats els projectes d'arquitectura del conveni amb l'Incasòl, i això ja està en marxa. I el diàleg amb el nou govern de la Generalitat, doncs, la veritat és que és fructífer i la relació és molt bona.
Ara mateix, quins són els projectes que estan més avançats? Ho dic perquè recordo també que es va presentar diversos projectes en col·laboració amb el Consorci de la Zona Franca de construir diverses promocions en diferents llocs de la ciutat. Ara mateix, quins són els projectes que estan més avançats? Quines dates estem treballant?
Ara mateix, amb la situació en la que estem, tot just podem informar doncs, que durant l'any passat, el 2024, doncs, vam entregar doncs, 1.000 i escaig claus, em sembla 1.030 i poques claus, cosa que implica que s'han incorporat doncs, 2.500 persones en el parc de públic de lloguer de la ciutat de Barcelona. Ara mateix estem acabant obres i en processos d'adjudicació per 1.000 habitatges més, i en aquest que això vindrà aquest 2025, i en aquí voldria destacar-hi sobretot les promocions de Glòries, els 200 i escaig habitatges de la plaça de les Glòries, que ha provocat un cert run-run i hi ha molt interès per part de la ciutadania i força gent s'ha apuntat en el registre públic de sol·licitants doncs perquè són uns habitatges, doncs, la veritat, són de les poques promocions que podem fer en el centre de la ciutat i la veritat és que això genera molt d'interès ciutadà i això s'adjudicarà aquest mateix any. Aquest mateix any també donarem, com deia, 1.000 claus més i esperem, abans de finalitzar el mandat, deixar el mandat amb 3.000 claus, és a dir, que multiplica per 2,5, més de 7.000 i pico persones s'hauran incorporat al parc públic de lloguer, incrementar el parc amb arribar als 15.000 habitatges de gestió municipal, 5.000 en obres, i estem preparant sòl per la construcció de 10.000 habitatges més al proper mandat. O sigui, aquí és molt important no aturar la màquina. És a dir, a la vegada que estàs construint i produint, incrementant el parc públic, has d'estar també pendent de generar el sòl per produir habitatge en etapes futures. És a dir, nosaltres ja estem treballant en el meu dia a dia, ja estic treballant pel mandat a partir del 27.
Clar, ara parlava de la producció de sòl en una ciutat com Barcelona, que està tan limitada geogràficament i també que està tan construïda. Quines possibilitats hi ha de trobar sòl per poder seguir construint?
Sí, o sigui, existeix el discurs de que la ciutat està molt, molt, molt limitada, no? Però en això li hem de posar números. O sigui, què vol dir que la ciutat, que el sòl és limitat? Doncs mira, molt senzill, vol dir que la ciutat encara avui, deixa'm-ho dir, encara avui té capacitat per créixer amb 70.000 habitatges, dels quals 30 i escaig mil, sobre la meitat, tenen un grau de protecció, són habitatge protegit. I dels quals també la meitat, 30 i pico de mil, estan acotats en dos entorns, que són la Sagrera i la Marina del Prat Vermell. Els altres 35.000 estan repartits per la ciutat. És a dir, que la ciutat avui avui, a 2025, encara pot créixer amb 70.000 habitatges.
O sigui que aquest marge encara existeix.
Home, encara tenim recorregut per uns quants mandats més, com a mínim dos, diguem-ho així. O sigui, i a més, deixa'm afegir que la solució a la greu crisi d'oferta que vivim, que tu apuntaves al principi, no passa només per la producció en quantitat d'habitatge. I jo estic molt d'acord amb tots aquests economistes que han estudiat molt bé el sector i que el que demanen és regulació. O sigui, aquí el que hem d'ambicionar col·lectivament, o sigui, no només, o sigui, com a societat, és poder desplegar un sistema públic d'habitatge. Igual que tenim un sistema públic de salut, doncs desplegar una cinquena pota de l'estat del benestar i poder disposar d'un sistema públic d'habitatge que pugui proveir del dret a l'habitatge que preveu la llei i del qual tots ens hem dotat.
Clar, tot aquest projectes, totes aquestes polítiques sense pressupostos són viables o queden aturades o s'ha de
no,
fer amb...
No, han de ser viables. Han de ser viables.
Com es pot fer, sí, si no hi ha pressupostos,
mira,
municipals?
Si volem desplegar una pota de l'estat del benestar, és evident que necessites política, és evident que necessites regulació, però també és clar que necessites recursos. I si fas la comparativa a nivell Europa, doncs te n'adones que en els propers anys, no diré d'un dia per l'altre, perquè els pressupostos sempre són progressius, però en els propers anys hem d'anar incrementant dia a dia la despesa en polítiques d'habitatge. I això ho sabem tots els poders públics. Ho sap com a Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat. Home, jo de ben segur els governs, els diferents governs, tant la Generalitat com nosaltres mateixos, podrem tirar endavant les modificacions de crèdit necessàries per poder dotar com correspon a les polítiques d'habitatge i poder fer front a la crisi d'oferta que vivim.
Però no hi ha cap projecte ni cap proposta que hagi de ser menys optimista o més, no sé com dir-ho, més restrictiva.
Home,
perquè no hi ha pressupostos.
A veure, jo et puc parlar per l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona ja va fer un increment de la despesa corrent d'un 7% en matèria d'habitatge just amb l'exercici 24, vale? I ara estem en pròrroga pressupostària, però clar, hem prorrogat uns pressupostos que, de fet, ja eren expansius el 2024. Vull dir que nosaltres estem en una situació, m'atreviria a dir, bona des d'aquest punt de vista. O sigui, ara mateix tenim capacitat de despesa i per impulsar projectes i per impulsar polítiques.
Aquesta setmana també coneixíem, no, que la comissió, aquest comitè que es va crear per analitzar com havia funcionat la reserva d'un 30% de les noves promocions per dedicar-lo a habitatge públic, i la presidenta d'aquesta comissió, la Carme Trilla, apressava els partits a que hi hagués una reforma perquè es considerava que no havia funcionat. Però, per altra banda, a mitjans de desembre, a l'Institut de Recerca Urbana Hidra explicava que si es renunciava, o sigui, es modificava aquesta mesura, es podrien perdre fins a 18.000 habitatges protegits. Clar, el que cal és canviar la mesura o el que cal és pressionar els promotors perquè la compleixin? Perquè també és veritat que en el seu moment es va explicar que s'havien detectat irregularitats o que s'havien, per exemple, demanat permisos de pis per pis quan eren reformes de tot un bloc i per intentar saltar-se aquesta normativa.
Mira, a vegades amb els números d'habitatge barregem naps amb cols. Deixa'm explicar-me. La mesura del 30%, el 2018, que va ser quan va entrar en vigor, el desembre del 18, prometia i generava una expectativa de 334 habitatges any. Si ara multipliques això pels 6 anys que han passat, doncs no arribaria a 2.000 habitatges. Que hauríem d'estar disposant damunt de la taula si si la mesura hagués funcionat. D'aquests gairebé 2.000, quants realment s'han fet efectius? Doncs que avui existeixin, doncs em sembla que eren, no arribava a la trentena, 26 o 27. I després n'hi ha gairebé un centenar que estan en tràmit, és a dir, o en fase de projecte o en fase de llicència.
Mm-hmm.
És a dir, que de no arribar a 2.000 a 26. O sigui, no es pot fer una avaluació positiva de la mesura del 30% que es va aprovar el 2018. O sigui, jo insisteixo, vull dir, rectificar de savis i en aquesta reforma els diferents grups municipals hi han de demostrar la seva saviesa, si em permets el joc de paraules, perquè és una evidència empírica que la mesura no ha funcionat i que necessita reforma. Nosaltres en cap cas pretenem derogar la mesura. O sigui, no renunciem en cap cas al 30% d'habitatge protegit dins el parc d'habitatge privat i consolidat de la ciutat de Barcelona. O sigui, no renunciem al 30% d'habitatge protegit. El que sí que demanem són mesures per fer-lo efectiu. I estem en diàleg polític amb els diferents grups perquè aquests 334 habitatges any que es van prometre el 2018 doncs siguin una realitat. I arribem a produir, gràcies a aquest 30%, 334 habitatges any. Volem que això sigui una realitat. Respecte als números que em comentaves de que es perdrien 18.000 habitatges, és que aquí, per això et deia, barregem naps amb cols, perquè aquests 18.000 habitatges no existeixen. O sigui, si tu agafes el planejament, o sigui, no és el mateix comptar habitatges materialment fets i construïts que habitatges sobre planejament i projectes, sobre expectatives. Vale? Mm-hmm. I possiblement l'error que es va cometre el 2018 va ser això. O sigui, refiar-se de les expectatives. Ara tenim l'experiència empírica de què funciona i què no. Doncs, entre tots, hem de ser capaços de construir aquest acord.
No sé, ara mateix, com estan les negociacions, com estan el diàleg amb la resta de partits, si hi ha alguna cosa sobre la taula, si amb algú s'està més a prop de tancar alguna proposta...
Doncs mira, molt senzill. Vam fer tot just fa dilluns passat, avui fa una setmana, vam fer la comissió, vam celebrar la comissió d'estudi sobre l'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, que va venir tot un seguit d'experts, i on el tema del 30% es va fer un abordatge des del punt de vista d'expertesa i de tècnics en la matèria que van informar a tots els grups municipals. El diàleg és obert i hi ha una proposta, diguem, del govern damunt de la taula que, bàsicament, el que ve a dir és poder moure el 30% d'un solar al solar del costat, diguem, a un solar del mateix barri o barri colindant. Aquesta és una mica l'estratègia que des del govern estem en diàleg amb els diferents grups per poder fer efectiu el 30%.
Senyor Riera, volia insistir-li en la qüestió de la Casa Ursola, perquè abans volia repreguntar-li i se m'ha oblidat.
Sí.
Estava dient que les negociacions, la mediació està en mans del síndic de Barcelona, però no
sí.
sé si durant el cap de setmana si els hi consta que hi hagi hagut alguna trobada o alguna conversa entre els veïns, si la cosa està avançant, si...
Comprendràs que no he de ser jo qui informi d'aquesta qüestió, perquè ja hi ha un mediador, perquè hi ha una persona que ho està portant i en tot cas doncs, no et puc dir més del que ja t'he dit. Vull dir, la nostra relació amb el síndic és bona, nosaltres ens hem posat a disposició d'ell. El diàleg, com comprendràs, més enllà del cas concret de Casa Ursola, doncs... El tema de l'habitatge és una qüestió que preocupa molt els ciutadans de Barcelona. Per tant, el síndic hi està molt avesat i la relació amb l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament doncs és freqüent i no diria, diària o quasi diària, però vaja, vull dir que si hi hagués alguna cosa ja s'informarà pertinentment.
Mm-hmm. Entenc, doncs, que i si no hi ha cap canvi, de moment El desnonament, l'expulsió d'aquest dimarts a la matinada a partir de les 5,
Sí.
continua en peu, continua en
Sí.
marxa.
Sí.
Perfecte. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de
Molt bé.
l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Molt bon dia. Passant 3 minuts d'un quart de 10, va, fem una breu pausa i a la tornada ja tindrem aquí a la taula la tertúlia d'avui amb en Marc Colomer, la Sílvia Angulo i la Montserrat Nebrera. Va, que són dos anuncis i ja tornem. No marxeu. Fins ara.
Ràdio Estel.